Al matí, amb Raquel García. Tens una queixa? Una proposta? Una idea? Escriu-nos al matí@radiosabadell.fm. Al matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García.
Després de Monet i Django, arriba De Gas. Ricard F., bon dia.
Molt bon dia.
I també avui ens acompanya el Salva Rubio. Bon dia, Salva.
Què tal? Bon dia.
Doncs molt bé, un altre cop doncs presentem aquest tàndem format per en Salva, que és guionista, i en Ricard, que és dibuixant, perquè doncs ha tornat a funcionar i ha cristal·litzat en un nou còmic De Gas, La dansa de la solitud, editat per Norma Còmics en castellà a l'Estat. Un retrat de la vida d'un artista que va vèncer el sistema. Qui era? Qui era De Gas, Edgar De Gas? Un revolucionari, un farsant?
Uf, és molt complexa. Bueno, potser el Salva pot, com a historiador i com a guionista, podrà respondre a això, però jo crec que justament amb aquest còmic intentem definir la seva personalitat. No era una personalitat que es pugui... allò, que hi hagi un adjectiu que digui, De Gas era això, no? Llavors era complexa, el seu art era complexa, el seu discurs era complexa, les seves relacions socials eren molt, molt, molt complexes. Llavors no és fàcil de definir.
A veure, Salva, ajuda'ns també.
Bueno, es que es difícil de por sí, porque una de las grandes preguntas que nos hemos hecho para realizar este cómic es quién es o quién era Edgar Degas, ¿no? Uno de los pintores más conocidos del ámbito impresionista, que no del impresionismo, porque él nunca lo fue. Y bueno, pues una persona complicada, como decía Ricard, en sus relaciones sociales, incluso laborales, de amistades, pero sobre todo también amorosas. Y esa es la parte en la que de alguna forma nos hemos querido volcar.
Doncs un personatge agre, d'humor sarcàstic, actituds misògines i antisemites, delicat, reservat, solitari i patidor. Són alguns dels adjectius que després de llegir el vostre còmic podríem doncs adjudicar-li a De Gas. Per què el vau escollir?
Doncs bé, quan vam acabar el Monet teníem molt clar que ensenyar un altre autor coetani a ell, contemporani a ell... però amb un art i un discurs i una vida molt diferent, podia ser molt interessant per no mostrar que l'art del moment era només el de Monet, no, diguéssim, o allò que envoltava Monet, tot i que De Gas era de l'entorn. De Gas ve d'una família, diguéssim, potent econòmicament de París, no es mou mai de París, no surt del seu arrondissement de París, del seu barri, de l'òpera, dels seus cafès, dels seus restaurants. En canvi, Monet era un individu que sí que va sortir molt per buscar els seus motius i els seus models per la pintura. Tenia una visió molt oposada de l'art. Monet era un bohemi, diguéssim, buscava trencar la pintura rebentant el sistema. En canvi, Degas vol imposar als altres el seu criteri, vol trobar una nova forma de pintar a través dels motius, no tant a través de la tècnica, tot i que era un superdotat tècnicament. Vull dir, Degas era un individu que... diguéssim, es va educar moltíssim en l'art, en el gravat, en l'escultura, va trencar molts motllos.
A més, el còmic, evidentment, es centra, no?, en la seva figura, però també apareix una figura femenina. Salva.
Exacto. Queríamos contar con otro punto de vista externo a él, porque llega un punto en que desde el interior de Degas no llegamos a entender todas sus motivaciones y qué hace que una persona tan dotada quiera enfrentarse en solitario al sistema. Y elegimos un punto de vista de la que seguramente fue su mejor amiga y la mujer más cercana que tuvo durante toda su vida, una persona con un carácter muy parecido al suyo. Los dos eran rebeldes, una pues más del género, otro más del sistema, y hablamos de Mary Cassatt, una pintora americana que ya con la elección que hizo de joven de irse sola, completamente sola, a Europa para estudiar pintura, ya nos dice que era una adelantada a su tiempo y bueno, pues que quería hacer arte en sus propias reglas, ¿no? Entonces, cuando ella y Degas se encuentran, sabemos que hubo una conexión especial, tanto artística como personal. Lo que nosotros tenemos que investigar, aquí no spoilearemos mucho, es si hubo algo más.
¿Y va a haber alguna cosa más?
Fins on sabem, no. És a dir, se sospita d'un apreci molt fort mutu, però passa una cosa molt concreta, que és de les que parlem en el còmic, que és que Degas havia fet una promesa a ell mateix de dedicació absoluta al seu art. Llavors, per dedicar-se a això, diguéssim, evita uh-huh. tot vincle amorós amb ningú.
I per això doncs, les dones apareixen en els seus quadres, no? Però no és un faldiller, no? Com per exemple sí que passa a Monet.
Amb Monet, exacte. Monet tenia amants. En el còmic de Degas també surt Manet, que surten els dos còmics,
és
perquè
veritat.
era un individu al voltant del qual pivotaven els impressionistes. Manet també tenia molts afers extramatrimonials, amb models, amb prostitutes, amb d'altres artistes. Llavors... No, Degas és un tipus que suposem, i crec que en algun moment ho pot arribar a comentar, i això potser en Salva ho pot confirmar, arriba a comentar que ell tria com a models ballarines, que no deixen de ser nenes, i prostitutes, perquè són dones de les quals no es pot enamorar. Uh-huh. Diguéssim, no és la model a la qual té accés, sinó són dones que ell, des del seu punt de vista, evidentment aristocràtic, ell considera que no es pot enamorar d'aquest tipus de model.
I llavors, quina va ser la relació més propera que va tenir?
Mary Cassatt.
Sí, no?
Sí, sense cap mena de dubte. A través dels diaris, en Salva va endinsar-se en els diaris personals d'Edgar Degas, que és l'excusa narrativa del còmic, també. És a dir, descobrim a la mort de Degas, Mary Cassatt llegeix els diaris, i aquesta veu narrativa, hi ha com un diàleg entre el propi diari d'Edgar Degas i la visió que ha tingut de tot el que ha passat de Mary Cassatt.
Doncs, com avui descobrim, d'orígens burgesos, sempre també va aprofitar-se del seu entorn per aconseguir els seus objectius. De fet, al còmic documenteu les trobades amb Delacroix, Monet, Manet o altres pintors de l'època. Salva, a veure, com ha estat la feina de documentació en el cas de Degas, que afirmes que va ser basada, no?, en els seus diaris. Què és el que hi has trobat?
Sí, pues encontré una edició en anglès, és a dir, hubo, creo, en los años 70... se editaron en edición facsímil todos los diarios de Degas, que si no recuerdo mal eran 30 y tantos, y bueno, pues tuve la suerte de encontrar los dos volúmenes, que están agotadísimos y ni siquiera se han publicado en francés, y bueno, cuando encontré eso me di cuenta que tenía pues una ventana absolutamente privilegiada a la intimidad del personaje, a sus pensamientos y a su forma de ser. Y una de las cosas que descubrí muy rápido es que el señor Degas ladraba mucho, pero tenía un mundo interior muy, muy rico y sobre todo tenía una sensibilidad exacerbada. Es decir, yo he terminado pensando que él era tan hosco y tan rudo con la gente precisamente porque temía que le hicieran daño y dejó a muy poca gente acercarse y mostrar ese mundo privado que poco a poco fue siendo tan privado que no dejó acercarse a nadie más en la vida, llegado un punto.
Doncs aquest caràcter que va fer, es va crear doncs, per aconseguir això, no? Aquest mur de contenció. Doncs així sona aquest L'acidarem la mano de l'òpera de Don Giovanni, un clàssic mozartià que té molta relació amb Degas. No direm per què, però apareix també a la vostra obra i és fruit de tota aquesta documentació. A més, moltes de les cites són reals, els pensaments que tenien, no? Que tenia ell dels impressionistes, les manies, com que no suportava les flors o els gossos, o no, tampoc no li agradava, no? L'olor ha cremat, o fins i tot les escenes, algunes, amb un crossover amb Monet.
Mm-hmm. Sí, bueno, sabíem que apareixerien escenes del llibre de Monet, vam jugar, són picadetes d'ull als lectors. És un plaer propi que nosaltres dos com a autors ens donem de reelaborar material que hi hem treballat, com per exemple és la fundació dels impressionistes o l'escena on decideixen que faran exposicions fora de l'acadèmia, no? Fora de la institució que controlava l'art en aquell moment. És a dir, donen informació sobre la història, però a la vegada juguem a ensenyar un punt de vista diferent sobre la mateixa situació, és a dir, empatitzar amb un personatge que abans havíem vist en el còmic de Monet com un esquerp, com un tipus que vol desmuntar o aprofitar-se dels impressionistes per un benefici propi, no sabem exactament quin, doncs aquí ho veiem des del punt de vista d'aquesta persona que és en Degas, no? Tot i que tampoc acabem de tenir molt clar exactament quins són els seus objectius, vull dir, si és realment un egoisme de dir soc jo el que està venent, si realment hi ha una voluntat d'anar fins a algun lloc a nivell artístic, de demostrar alguna cosa a ell mateix o al món, no és fàcil. Degas no és una figura fàcil, no és agradable mai, diguéssim. Jo crec que avui en dia ho tindria molt, molt, molt difícil, aquesta personalitat.
Però que vosaltres us escolto parlar i la veritat que jo crec que aquests matisos i aquests contrastos, no, és el que us ha fet també doncs, a gaudir.
Sí.
En el teu cas, Ricard, també hi ha una voluntat d'incloure l'univers pictòric de Degas a les escenes del còmic i la veritat és que és sensacional com pintes París o Nova Orleans, no? Amb una naturalitat que recorda precisament a l'artista. Com ha estat aquest treball? Com t'enfrontes també a reproduir doncs, aquests quadres tan famosos?
L'exercici, és a dir, ja amb Monet ja ens havíem obert a aquesta via d'acostar-nos a la matèria de les obres dels autors que estem treballant. En aquell cas era la pinzellada, no? el treball de la llum i tot això. En Degas, quan jo penso en Degas, penso en els estudis de pastels, de les ballarines, de les prostitutes, de les que renten el cabell, etcètera, etcètera. Per mi havia d'aconseguir aquesta textura del dibuix. Crec que Degas va pintar l'oli, va fer gravats, però era sobretot un gran dibuixant, dibuixava molt. Contràriament a Monet, no treballava, no acabava el quadre directament davant del model, sinó que ell prenia molts apunts, feia molts estudis i a partir d'aquests estudis s'anava al seu taller i allà elaborava, construïa una obra, diguéssim, i la composava. No intentava reproduir una realitat que tenia davant. Llavors era un còmic que havia de ser molt més de dibuix, havia de tenir la textura aquesta del pastel i tot això és difícil de fer perquè el pastel, diguéssim, no és una tècnica pensada precisament per fer còmics, no? Vull dir, és una tècnica que embruta molt, és una tècnica que no permet sistematitzar en una pàgina de còmic, ho diré ràpidament, no? Si hi ha diverses vinyetes que tenen el mateix cel, si l'estic pintant amb aquarel·la o guaix, puc pintar els cels, tots els cels, i no passa res, de la primera a l'última vinyeta, i llavors passar els colors verds, no? M'estalvia temps. Amb el pastel no puc fer això, he de començar a dalt de tot de la pàgina i he d'acabar a baix de tot per ordre, perquè si no amb la mà, quan vaig passant per damunt de la pàgina, m'aniria emportant tota la pols del guix del pastel.
Sí, que déu-n'hi-do la d'hores, sí. No? Que has dedicat a...
Sí, sempre hi ha un moment en què et maleixes per haver escollit aquesta tècnica, però passa amb qualsevol tècnica, o sigui que...
A més, també hi ha el repte afegit de pintar el pas del temps en tots els personatges, no? Des de Cassat fins a Manet o Degas, sí. Com ha estat aquest treball, no? De crear el personatge en diferents etapes de la seva vida?
Degas és relativament fàcil perquè hi ha molta documentació gràfica, hi ha bastanta fotografia d'ell de gran, ja, d'adult, hi ha molts autorretrats, es va autorretratar moltíssim. Per tant, tenim en gravats, en pintures, en dibuixos, podem reconstruir el seu pas d'una data a una altra i adaptar-lo a les necessitats, evident, de la història.
I no sé, quin ha estat el repte més difícil, no? A l'hora d'enfrontar-te doncs, a aquest univers pictòric, no? Perquè en el seu univers hi ha ballarines, hi ha prostitutes, sí. Escenes quotidianes, no? També allunyades de l'alta societat.
Potser per mi n'hi havia dos. Un era que no ens movíem, no estàvem treballant en paisatges d'exuberància ni exòtics com ens podíem trobar en Monet, que hi ha molt paisatge, sinó ens trobaríem molt en París, amb els interiors dels salons de les cases, amb aquest tipus d'ambients que no permeten explorar totes les possibilitats del dibuix i de la pintura, és a dir, estem constantment en espais relativament tancats, hi ha escenes de Noé, hi ha escenes de parc i tot això. I sobretot el que més em preocupava, perquè per mi no deslligo el color del dibuix, de la narració, de les composicions, sobretot era el no quedar-nos tancats al voltant d'un personatge que és esquerp, que pot ser desagradable, i intentar construir al seu voltant, i inclús a ell, no, aquesta llum que explicava el Salva, que ell sí que tenia dintre, no, tot i que sigui un, podem definir-lo com un mal parit, no, però intentar-lo mostrar que hi havia, que dintre hi havia un humà, no, que ell havia creat un personatge per sobreviure, per defensar-se, no, per protegir-se, però que a dintre hi havia un humà amb sentiments que no els mostrava mai. Hi ha escenes, no, on públicament està, doncs, fent veure que les coses que succeeixen al seu voltant no li afecten, però després el veiem a la intimitat com si que ell mateix, diguéssim, veiem que sí, que descobrim que li afecten, no? Llavors, aquest treball de llum, de contrastos emocionals, és, per mi és el més complex, el més difícil, també el que disfruto més.
Desvalarem, però la veritat és que Degas també té un pas de blues pel Mississippi en la seva gran recerca vital. No sé si vosaltres heu viatjat també, doncs, a Louvre o a també als Estats Units, no? On hi ha una de les seves obres més famoses.
Sí, jo vaig tenir el luxe, crec que en Salva també, però ja ho explicaré ell, vaig tenir el luxe de trepitjar als Estats Units i museus americans on hi ha Degas exposat, perquè també és un pintor molt estimat als Estats Units, abans de treballar en el llibre, però sabent que l'estàvem a punt de començar a treballar, per lo que va ser un luxe, evidentment. No sempre és, no sempre passa amb Monet. Jo crec que vaig veure l'obra de Monet a Orsay després d'acabar el llibre. I en aquest cas vaig poder accedir a l'obra de Degas en viu abans de treballar-hi.
Salva, ens agrada perquè comenceu la història amb el seu mite, no? El mite d'un home solitari pocs dies després del seu enterrament. Per què vau escollir també aquesta narrativa i com volíeu explicar la història?
Bueno, porque es la situación en la que los lectores de hoy nos encontramos. Es decir, Degas hace mucho que ha muerto. Nosotros comenzamos la historia un poco después de su funeral y recibimos ya en la primera página la leyenda de ese hombre extraño, misógino, complejo, del que nadie conocía muy bien, del que todo el mundo sospechaba una cosa o la otra. Y bueno, pues vamos a partir, decidí partir de ese lugar de rumores y de equívocos, ¿vale? Ya hemos dicho todo lo malo, ya nos hemos planteado hasta qué punto este personaje es complejo. Ahora vamos a descubrir las razones de por qué la historia le ha dado esa personalidad. I, bueno, a ver si había algo por debajo de todo ello.
Ajà. Què heu deixat d'incloure?
Visualment, jo crec que hem fet un bon recorregut per les seves figures. És a dir, Degas, i faig la comparació constant amb Monet, perquè és evident, perquè és l'altre llibre que vam treballar i perquè són dues formes de veure la vida i l'art. Monet té quadres que són... que defineixen molt la seva carrera, és a dir, tenir quadres en concret que són molt famosos. Degas té algun quadre que és molt famós, però que sí que té molt són unes figures que es van repetint, és a dir, el quadre de la ballarina saludant al públic, no? Hi ha moltes versions d'aquest quadre i trobem la mateixa ballarina a d'altres quadres, és a dir, hi ha una repetició, ells com si creés una sèrie de personatges que li serveixen per construir tota la seva obra, tots els seus quadres, les seves composicions. Llavors, potser són menys evidents, no? Totes les picadetes d'ullet que fem i totes les referències que fem a les seves obres, n'hi ha que són molt directes i molt concretes, però hi ha molt personatge, hi ha molta posició de personatge que ve a abocar tot aquest llenguatge, tots aquests personatges que poblen la seva obra, les seves llibretes, perquè té molt treball d'estudi previ, té molt treball de gravat, té molt treball de dibuix, diguéssim, i menys de dir... Oh, aquell quadre, perquè si ens posem a discutir, ostres, quin quadre del Degas recordes? El de les ballarines? Sí, sí, però quin? Perquè el mateix quadre de les ballarines amb els vestits, amb els tutus verds, sí. El mateix quadre amb els tutus blaus, és a dir,
va com
reaprofitant els apunts, els dibuixos que ell fa quan va a l'òpera o va a l'escola de ballet, ell pren notes de les ballarines i això és un material que farà servir per una infinitat de quadres, alguns els acabarà, d'altres no.
La veritat és que després de Monet i Degas ens preguntem ara, Salva, si la propera aventura, que ja donem per suposat que us esteu plantejant, serà també un altre cop a París al segle XIX. No sé si teniu ja alguna idea, si es pot explicar o no.
Bueno, de momento estamos trabajando cada una de nuestras cosas. Ricard, ahora seguro que nos cuenta, tiene una colección propia de ciencia ficción y yo sigo trabajando el tema histórico. Cosas que de momento no se pueden decir porque están trabajándose y por aquello de la confidencialidad. Pero yo hace muy poco, por ejemplo, he sacado en Francia pues una obra sobre la ocupación alemana de París y, bueno, pues de momento va bien y espero que algún día llegue aquí.
Ajá. Ricard, també fes una mica d'espoiler,
va. Sí, faig una mica d'espoiler. A veure, no dubto que amb en Salva ens tornarem a trobar, diguéssim, en les pàgines d'un pròxim còmic en algun moment o altre. Vull dir, perquè sempre, bueno, fa anys que ho fem, i és trobar la tesitura. Sí, estic treballant en una sèrie on m'ocupo de tot, faig el guió i faig el dibuix i el color, de ciència-ficció. Tenia necessitat d'allunyar-me una mica de, justament del París del segle XIX i per tant m'he allunyat bastant, he anat una mica més cap al futur. Sempre és un plaer aprendre coses noves, trepitjar territoris que no he tocat gaire o que els he tocat en altres camps, com per exemple la literatura, sí. O sigui que explorant i molt content perquè sé que diguéssim, no tindrem problemes per col·locar projectes en Salva, jo, o tots dos junts en el futur, en el
doncs
mercat.
Doncs això és un regal, i una sort, la veritat, doncs esperem que continueu explorant i creant i nosaltres ho explicarem i esperem, doncs això, que aquest Nadal també, doncs siguin molts els sabadellencs que optin per comprar doncs a Degas, la dansa de la solitud de Ricard F. i Salva Rubio. Moltíssimes gràcies a tots dos i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Al matí amb Raquel García.